Punt 7 Ràdio amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. Bona nit. Sant Celoni i el Baix Montseny compten amb una plataforma d'afectats per la hipoteca pròpia. Fa anys que estem vivint una època complicada econòmicament i el nostre poble i els nostres veïns, o nosaltres mateixos, no n'estem absents de patir-ne les conseqüències. Una d'elles és tenir problemes per poder pagar la hipoteca. D'aquí neix aquesta plataforma. En aquest programa especial parlarem amb la Sílvia, l'Àngeles, la Marian i en Carlos. Tots ells membres de la plataforma. Ens explicaran què és aquest col·lectiu, com funciona i ens posaran exemples en primera persona. Anem per parts. Primer de tot, Sílvia, què és la plataforma d'afectats per la hipoteca i per què es va formar aquí?
La plataforma d'afectats per la hipoteca és una plataforma ciutadana que neix per una necessitat de la població davant de la impassivitat de les nostres administracions. En els últims dos anys s'han anat creant per diferents poblacions i ciutats d'arreu tot l'Estat. Nosaltres un dia vam plantejar la situació de poder-la crear aquí a Sant Celoni, amb els pobles del Baix Montseny, Palau, Sant Esteve, Gualba, però tampoc sabíem si era necessari o no. O sigui que un dia ens vam posar i vam dir la creem amb la incertesa de si hi ha aquesta necessitat o no. En aquell moment va ser una assemblea que vam fer un dia a la rectoria i no teníem tampoc clar si era necessari que estiguéssim o no. Preguntàvem a les administracions, vam preguntar als ajuntaments i no tenien clar fins a quin punt hi havia desnonaments a Sant Celoni. Però davant la situació de crisi, de la situació d'aturats, de les vivendes que s'havien venut aquests últims anys, tenien clar que alguna cosa havia passat també aquí. Van començar a reunir-nos a la plaça de la Vila i venia gent, però poca. Van començar amb tres casos, que encara estan amb nosaltres, i tres casos que estaven molt, molt verds encara, perquè encara s'ho podien anar pagant, encara estaven negociant, no hi havia un problema encara molt, molt greu ni molt avançat. I just després de l'estiu van venir ja més casos. A partir de cada assemblea arribaven dos o tres casos i ja veien que això començava a animar-se, no? A perdre la vergonya per venir. També era molt més mediàtic. Cada dia penseu que a les notícies surten casos de desnonaments, casos de plataformes que aturen desnonaments, que negocien amb els bancs i que es van aconseguint coses. I és a partir d'això de setembre que comencem a tenir més casos, que ens reunim a la clau, que la gent ve i comença a implicar-se en les tasques i a poc hem construït la PAC Baix Montseny, ja som una bona colla i estem molt engrescats, molt animats per poder començar a canviar aquesta situació injusta.
La plataforma d'afectats per la hipoteca funciona assembleàriament. L'Àngeles és una de les membres.
L'assemblea funciona, vienen mucha gente a la plataforma y empiezan pues a dar su caso concreto. Todo el mundo pues nos ponemos a su disposición y bueno, los nervios del primer día explicando tu caso y todas estas cosas, pues ellos se van pues con mucha más tranquilidad, aunque después tienen que todas las cosas que tengan que hacer lo tienen que hacer ellos mismos, pero por lo menos tienen pues más tranquilidad y todo va bien cuando vienes y te explican lo que tienes que hacer. Pues tú estás como más tranquila y vas haciendo. Y es una sensación muy buena porque te reciben con mucho cariño y estás muy, muy bien.
Tal com a continuació ens explica la Marian, els membres de la plataforma són conscients que les situacions que viuen la majoria de persones que s'hi acosten és complicada i des de tots els bàndols s'intenta ajudar-les.
En primer lloc, cal destacar l'acolliment humà als nous casos per tal de trencar el gel, donar-los ànims, que perdin la por, la vergonya i fer-los veure que ells no són els culpables de la situació actual, sinó que els culpables són els bancs i els polítics que han fet que milers de famílies es trobin en situacions extremes i ens hem d'animar els uns als altres a lluitar contra aquest sistema injust. Quan ens expliquen el seu cas, se'ls indiquen les actuacions a seguir, la informació necessària i, si cal, fer algun tipus d'acció més contundent però pacífica. S'actua i tant és en les assemblees com posteriorment es fa un seguiment de la situació de cada cas fins al final, fent-li arribar l'ajut necessari.
Quin és l'objectiu, Carlos?
El nostre objectiu és canviar la llei hipotecària injusta. Volem trobar una solució definitiva. No volem ni podem continuar 20 anys en aquesta situació. Necessitem la implicació de les administracions públiques i us convoquem a tots el dia 16 de febrer a la gran manifestació que farem a Barcelona. El dissabte, a les 15:38, sortim de l'estació de Sant Celoni. Animeu-vos i veniu.
Des de les diferents plataformes d'afectats per la hipoteca s'han recollit 1.500.000 signatures per canviar la llei. Una gran tasca. La PAC del Baix Montseny compta també amb ajudes externes.
A la plataforma disposem d'un advocat que ve voluntàriament a assessorar els casos més complicats. Tenim també Relació amb Ofideute, que és una oficina de mediació de l'administració que ens ajuda a resoldre els casos més sagnants.
I des de serveis socials també estan informant a la gent de que està a la plataforma, també perquè la gent s'adreci, explica el seu cas, els animem i també s'impliquin en solucionar aquest problema que no és d'un, que és de tots al final.
Un cop ens han explicat què és la plataforma, com funciona i quins objectius té, entrem ara a conèixer tres casos, diferents però iguals. Tots ells tenen problemes per pagar les seves quotes hipotecàries. L'Àngeles n'és una.
En el 2006 me vine a vivir aquí a Sant Celoni. Trabajaba y tenía un buen sueldo. Entonces me hicieron una hipoteca a 30 años. Tenía 53 años. Bueno, tenía tres avales, que son mis hijos y mi nuera. En el 2008 me quedé sin trabajo. Entonces, al quedarme sin trabajo, pues he intentado pagar pues todo este tiempo la hipoteca como he podido. Yo cuando ya me he dado cuenta que no he podido pagar la hipoteca, fui al banco para ver una solución. La solución que me dio el banco es que tenía 2 años de carencia. Y 2 años de carencia a mí no me servía porque me deudaba mucho más y tenía, era más dinero. Entonces me dijo él que entonces irían a por los avales, cosa que mis hijos pues están en muy mala situación también. Cuando ya vio que... Entonces me dijo que alquilara una habitación y mi piso es de 39 metros cuadrados y yo le dije que alquilaría media cama. Porque claro, solamente tengo una cama y no puedo alquilarlo. Entonces él con muy enfadado me dijo que iría a por los avaladores y que la Caixa del Penedès no era ninguna ONG. Entonces estuvo unos días sin llamarme, me llamaron por teléfono pensando que me iban a dar una solución y la solución era que pusiera 3.000 euros en la cuenta y me iban a dar unas cacerolas. Con las cacerolas pues yo le dije, digo, si no puedo pagar la hipoteca, ¿cómo voy a poner 3.000 euros para que me den ustedes unas cacerolas? Y bueno, desde entonces pues no me han dicho nada y yo lo que quiero, tengo 59 años, no he encontrado trabajo y yo lo que quiero es una dación en pago y que pueda tener un alquiler social y poder seguir viviendo, bueno, como pueda. Yo estoy desde octubre sin pagar. Porque claro, yo he podido pagar todo este tiempo con la indemnización que me dieron del trabajo. Pero claro, yo ya se me ha terminado. Entonces claro, al terminárseme, pues ara jo no tengo para pagar.
També m'agradaria que diguessis, Àngeles, perquè el banc el que diu és que els teus fills t'ajudin, no?
Sí. Vull dir,
per això estan, no?
Sí.
Però ella és una dona independent,
sí,
que ha criat els seus fills independent, ella sola, i per justícia social no vol que l'ajudi els seus fills. Evidentment
no.
La família sempre
sí,
està, no?
Però
és aquest punt de ja t'ajudaran, no? I és el que ella no vol per justícia
social.
No, jo
no quiero. Yo no quiero irme, como me dijo ellos, que me fuera a vivir con mis hijos o l'alquiler de una habitación, pero yo no quiero irme a vivir con mis hijos. Yo me separé con 34 años y yo he criado a mis hijos sola y he vivido sola y he luchado sola y yo no quiero irme a vivir con nadie. Yo lo que quiero es que me den una opción para poder vivir dignamente.
La Marian ens explica ara el seu cas.
Jo era una empresària que em dedicava a la importació de productes dels Estats Units i bueno, degut a que els bancs van començar a tallar els crèdits, doncs, bueno, em vaig veure obligada a tancar el meu propi negoci. Degut a això, evidentment, em vaig trobar sense poder cobrar ningú atur, perquè clar, com era autònom, i bueno, evidentment el meu marit i jo, els dos, et trobes que, bueno, doncs que no tens cap medi per poder pagar les quotes de la hipoteca. Porto des de l'any 2008 intentant lluitar amb els bancs i bueno, sí que he aconseguit carències. L'únic bueno, que les carències el que tenen és que, bueno, que sí que tu durant aquests temps tu estàs pagant una quota més reduïda, però aquestes carències només són interessos, con lo qual tot el que has deixat de pagar, una vegada acabes aquesta carència, la quota, per exemple, si eren 700, 800, 1.000 euros, se't pot multiplicar el doble. Finalment, jo vaig acabar la meva carència de 3 anys, ara al desembre, i clar, aviam, evidentment jo a partir del gener jo no podia pagar la meva quota, perquè clar, vull dir, era impossible, vull dir, jo estic sense feina, tinc una invalidesa, el meu marit sí que treballa, però evident amb el que ell cobra no es podia pagar la hipoteca. Bueno, sí que la podia pagar, però no podia ni menjar. I llavors, bueno, doncs al final bueno, he tingut converses amb l'entitat, sapiguent molt clar el que jo volia era aconseguir una quota reduïda, la qual jo pogués assolir, vull dir, que pogués apagar-la. Finalment, després de diverses reunions, vam poder aconseguir-ho i bueno, fa pocs dies que ens ho han concedit i finalment pues, bueno, pues, tinc una quota que jo ara en aquests moments puc pagar per molt poc temps, per un any. D'aquí un any hauré de tornar altra vegada a tindre converses amb ells i bueno, pues, intentar arribar amb algun altre acord. Finalment he pogut aconseguir que em facin una reducció de la quota baixant els tipus d'interès, que, aviam, si ells volen, poden fer-ho. El que passa que, bueno, que tenen que voler. El que passa que, bueno, que també, si un es planta i diu que fins aquí he arribat, jo puc pagar això i més d'això jo no puc pagar. Per tant, més no es pot fer. Llavors, el que sí que també volia dir que això s'aconsegueix amb molta fermesa, estan segurs de lo que un vol assolir i, sobretot, amb el cap ben amunt, sense por, i cal pensar que el que tenen que fer els polítics, en lloc de rescatar empreses privades com són els bancs, el que tenen que fer és rescatar el poble, que és el que paga el seu sou. Tots junts sí que podem.
En Carlos és un dels afectats per la hipoteca.
Yo me compré la vivienda en el año 2005. Me pareció una buena idea cuando me propusieron firmar un seguro de desempleo. Yo estaba en una situación de trabajo temporal y me pareció una idea muy buena el seguro que ellos me proponían de si te quedas en paro tendrás un seguro de desempleo. En el año 2008 me quedé en paro y ese seguro nunca fue pagado. Aún estamos esperando una respuesta oficial del banco. Desde el año 2008 he ido haciendo frente a los pagos de la hipoteca como he podido. He vendido gran parte de las posesiones que tenía, me he descapitalizado a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, hasta llegar a esta situación. En este momento, después de terminar el paro, yo decidí que quería seguir luchando y con lo cual pues he montado dos empresas, las cuales lamentablemente no me han ido como debieran haber ido. Y hemos llegado a esta situación en la cual mis ingresos son cero. Mi renta del año 2012 fue de 2.800 euros todo el año. He intentado dar la casa, es decir, yo no me niego a entregar la casa, pero el banco se niega a hablar de nada. Se niega a renegociar la deuda, se niegan a aceptar la dación en pago, se niegan a todo. Y en esta situación me encuentro. Desde el año 2008 yo estoy esperando que se me dé una respuesta al seguro de desempleo y lo último que sé es de hace un par de semanas que me enviaron una carta diciendo que se tomaban 2 meses para contestar. Desde 2008 esperando y pagando. En el año 2008, la primera vez que fui a reclamar el seguro de desempleo, había una cosa muy muy curiosa y es que teníamos dos casillas en la situación actual del trabajador cuando se firma el contrato de desempleo, que era contrato indefinido o contrato temporal. Curiosamente, la X estaba en medio de las dos casillas y ellos decían que el contrato era nulo porque la cruz no estaba clara en qué casilla estaba. Posteriormente, hace un par de semanas, reconocieron que esto pues era una mala contestación y ya te digo, estamos esperando a que nos den una nueva contestación por escrito y esperando estamos. Desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, son muchas cuotas a pagar. Quan et planteges fer una hipoteca, realment et creus? Jo em vaig creure al director
clar,
de l'oficina.
Creus,
a mi simplement se'm va posar... Vam dir, ostres, fem-lo de l'assegurança. Jo vaig pensar que era una cosa doncs, molt atractiva, que tenia un contracte temporal i proves d'assegurar-te doncs, una miqueta que podràs continuar pagant al llarg dels anys. I de sobte et trobes doncs, que l'assegurança no et cobreix. I l'última notícia que jo tinc és que no m'hagués cobert en cap dels casos. És que és molt curiós. Tu llegeixes les condicions i el clausulat de l'assegurança, que jo no vaig veure fins al moment d'estar en el notari, i si el deixés en calma, diu que no m'hagués cobert en cap dels casos. És a dir, una assegurança sense cobertures. Sí, sí, això és denunciable, però posa't, quan et trobes en una situació d'atur, tu pots triar, o tries menjar o tries contractar un advocat.
A la PAC de Mataró, que és on estàs tu, els advocats que tenen allà, què et van dir?
Bueno, em van dir que era un cas bastant flagrant. Vull dir que era un cas d'una assegurança sense cobertures. Jo havia mirat de provar de negociar amb ells, perquè lògicament un prova d'arribar a un acord, però l'acord no va arribar mai. Tu tens la solució de denunciar-ho. Hi ha dues formes de denunciar-ho, una que és a través de lo que és el servei propi de queixes del propi banc, o bé anar-te'n a judicialitzar el cas.
El que passa que és una lluita molt xunga contra els bancs, però com que els bancs estan protegits, sí, vull dir, ell té les de guanyar perquè és un contracte fraudulent que li ha fet al banc. Això està molt clar, amb assegurança. Però és molt difícil anar contra els bancs perquè estan superprotegits.
Se't queda una cara de tonto quan arriba el moment de dir, bueno, tinc una assegurança. Jo sempre havia estat tranquil. El dia que vaig rebre la carta d'acomiadament, doncs jo estava relativament tranquil. Dic, bueno, doncs ara tinc l'atur, podrem menjar, podrem pagar la hipoteca durant 2 anys, estarà bé dintre de tot. I quan et trobes, ostres, l'assegurança no cobreix. Com que no cobreix? No. Jo cobrava 900 euros d'atur i 700 i escaig anaven per la hipoteca. És a dir, que hem viscut amb molts pocs calés. Però bueno, jo vaig decidir continuar endavant. És a dir, en comptes de quedar-me a casa i ser un aturat de llarga durada, que això és una cosa que no he volgut ser mai, doncs vaig decidir emprendre. És a dir, jo recordo quan em va arribar la carta aquesta del subsidi, jo vaig dir, jo el subsidi no l'agafaré per dignitat, vull sortir endavant, vull lluitar, doncs em donaré deute d'autònoms i crearé la meva pròpia empresa. Bueno, però al final la situació va et conduint a degradar-te com a persona i a caure en un pou, i d'això s'ha de sortir. Arriba un moment en què no importa les vegades que caiguis, només importa les vegades que t'aixequis. Aquesta és la vàlua d'una persona. Jo vaig decidir un dia, doncs, que s'havia acabat lo de patir sol darrere una porta, lo de continuar lluitant sol. Vaig adreçar-me a la plataforma i vaig decidir continuar la lluita amb ells, perquè junts és molt més fàcil. Vaig decidir aixecar-me i implicar-me en aquesta lluita, no només pel meu cas, sinó per molts d'altres, que n'hi ha de pitjors que el meu. I així estem.
De moment vam començar amb la plataforma 3 casos, ¿vale? En Fabián va aconseguir l'adhesió i va ser molt fàcil, realment. Sí. Ell mateix ho va manegar, va anar i li van donar l'adhesió sense que hi hagués problemes. Després tenim el cas de Marian, que ha aconseguit el que ella volia, realment. I Antoni el tenim aquí, que, bueno, que està negociant el seu cas, però és un banc difícil, és una financera del Banc Santander i és complicat. I ara mateix, les coses que tenim a l'assemblea, que fem seguiment, tenim potser el cas del Juan, que està mirant aviam si li donen una resposta. Tenim molta gent que està pendent de resposta del banc. També els bancs estan una mica a l'espera, estan a la guai de què passarà amb ells, què passarà amb les lleis. La pressió social és molt forta i les coses van canviant. Els bancs estan aviam si un es fusiona amb l'altre, si un queda intervingut, si no sé què, i estan esperant també per donar una consigna o altra. Molts bancs també el que estan és fent temps. No ens volen contestar, es queden allà una mica a l'espera. Tenim casos que potser en Fabián, per exemple, va negociar la seva adhesió en pocs mesos, en potser 4 o 5 mesos. Hi ha altres casos que potser porten un any sense pagar, encara no s'ha subhastat, vale? Hi ha bancs que subhastan més ràpid, altres que no. El col·lapse deu ser enorme en els bancs i en els jutjats.
Depèn molt de l'entitat. Hi ha entitats que tenen més facilitats a l'hora d'entablar una negociació. Hi ha d'altres que són més reàcies. També suposo que depèn del número de casos que tinguin i de les bones o males pràctiques que hagin tingut fins aquell moment. No totes les entitats han tingut les mateixes praxis bancàries. N'hi ha de dolentes i de pitjors. Jo em vaig comprar una vivenda de 50 metres quadrats que estava inhabitable. Si tu vens a casa meva i veus una porta és perquè l'he posada jo. Si veus un endoll és perquè l'he posat jo. Jo arribava de la feina, em treia el traje i la corbata i em posava el mono de fer ciment. I això tots els dies, durant anys i anys i anys, lluitant per tenir un somni. Una petita casa de 50 metres quadrats. No penseu que és una supervivenda, eh? És una mini casa de 50 metres quadrats. I això que era el meu petit somni, doncs se'n va en orris. I no és que se'n vagi en orris, que això ho accepto, sinó que a sobre, doncs, segurament, si la cosa continua com fins ara, doncs acabaré amb un deute per tota la vida. I el que no vull, ni puc, ni seré, és un proscrit social. No ho seré. em nego. Jo tinc formació, jo sóc enginyer industrial, la meva dona també ho és, i l'únic que volem és que el banc ens doni una solució i poder marxar d'aquest país per provar de trobar feina fora, perquè aquí, en aquest país, amb la formació que tenim, no és viable. Sóc una persona sobrequalificada.
La vergonya la tenen que tindre els bancs i els polítics, que són els que ens han fet arribar a la situació a la que ens trobem moltes famílies i molta gent. O sigui, ells són els que tenen que tindre vergonya. Nosaltres, cap ni una. Ni ara, ni mai.
Pero tenemos mucha vergüenza porque al volver a ir a un sitio de estos, explicar tu caso... decir, bueno, has vivido sobre tus posibilidades, que eso es lo que dice todo el mundo. Y yo, por ejemplo, no he vivido sobre mis posibilidades, porque yo he tenido un trabajo y si no, no me hubiera comprado un piso, porque yo tenía un trabajo que no me, después de 32 años no pensé que me iban a echar. Al quedarme sin trabajo, todo se me vino abajo. Entonces, yo estoy sola, no tengo marido, y entonces pues he criado a mis hijos sola y he vivido pues siempre sola. No es que yo haya vivido, sino que tenía que comprarme. Me salió así, es que me dieron tantas facilidades que yo pues lo cogí. I no me iba a pensar jo que iba a quedar-me sin trabajo.
És que l'únic que heu fet és comprar una casa per viure.
Clar.
És un dret que tens com a persona del món.
Sí,
una casa, tenir un sostre per viure.
Sí.
I està la Constitució. Tenim dret a una vivenda digna.
És 39 metres quadrats.
Jo m'he sentit una de les persones més tontes d'Espanya, perquè jo el sistema me l'he cregut. Jo he sigut de les persones que s'ha cregut al sistema, que he pagat molts impostos, però quan dic molts vull dir un 52% de IRPF. I m'ho he cregut i ho pagava content. O sigui, jo anava, recordo que la dona sempre deia, ostres, quants impostos pagues? I jo li deia, no, si és que jo vull pagar-ne més, perquè és senyal de que a mi em va bé i que aquests calés es destinen per l'educació, per la sanitat, i a l'hora de la veritat m'he sentit totalment abandonat. Però jo he sigut d'aquelles persones convençudes de que estava bé pagar impostos, que era meravellós, jo no feia una factura ni l'he feta mai sense IVA, i ara després et veus, que et veus abandonat. He sigut la persona més tonta d'Espanya, aquí la tenim. Us convido a tots aquells afectats que esteu a casa, a que us apropeu a les instal·lacions de La Clau, que vingueu amb nosaltres, que ens escolteu i que participeu de la lluita, perquè la vostra lluita és la nostra. Junts, sí podem.
Ara, la plataforma d'afectats per la hipoteca del Baix Montseny es reuneix el primer i el quart divendres de mes, a les 7 de la tarda a La Clau, al carrer Alguer Suari 16, i és obert a tothom.